11 i 9 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa dels dimecres, és a dir, moment d'espectacle, moment de molta comèdia amb el nostre crític cultural, expert en arts escèniques, Eduard Gené, molt bon dia.
La la litra.
Sí, no?
Molt bé, estic content d'estar aquí com de costum. El que passa que, a veure, avui, mira, Sergio, haig de començar per parlar d'una cosa que, com ho diria perquè no fos, perquè no ferís a ningú.
A veure,
perquè compta, no ferís a ningú. El nostre, dic nostre perquè encara estem a Espanya, el nostre ministre Wert, que és un gran home, un dia es va despertar al matí i se li va il·luminar els ulls i va dir: què passa amb el teatre, què passa amb les arts escèniques a Espanya, què passa que ha baixat el públic, l'assistència? I aleshores es veu que l'home va pensar: haig de fer alguna cosa. Clar, ell no se'n va... Ell possiblement no se'n recordava que havia pujat l'IVA del 8 al 21, fins a una tonteria, una cosa que no tenia importància, però va pensar que... I va dir a algú, suposo, el Ministeri d'Hisenda, i va dir: vull disposar de diners per ajudar aquests pobres de les arts escèniques. I li van dir: té 6 milions d'euros. I li van oferir 6 milions d'euros. I llavors l'home va dir: doncs va, ara fem una cosa, fem un acord i diem-li un nom bonic. I va dir un nom que es diu Platea. I Platea és un programa estatal d'artes escèniques que fa que els 841 espais que hi ha a Espanya d'artes platees que estan directament vinculades als ajuntaments puguin tenir l'oportunitat de contractar a 400 i pico d'espectacles presentats per totes les comunitats autònomes. Cada una de les comunitats autònomes ha presentat un espectacle. Per cert, a Catalunya s'ha presentat l'espectacle Vázquez Montalbán contra Carvalho, o Carvalho contra Vázquez Montalbán. I aleshores tots els ajuntaments, amb un conveni que hi ha amb la Federació Espanyola de Municipios, tenen la possibilitat de contractar aquesta gent. I aquesta ajuda és una quantitat que es paga per cada entrada venuda, sigui de teatre, sigui de circ, sigui de dansa, etc. Amb una particularitat, una particularitat que es té que mirar a fons perquè és molt interessant. I és que, suposant que un percentatge determinat que està marcat, i que ara no diré perquè els oients no tenen per què matxacar-los d'aquesta manera, cada un dels ajuntaments, és a dir, cada un dels espais que contracti amb algú, té l'obligació de contractar algun espectacle de l'altra comunitat. O sigui, per dir-ho d'una forma, si programa 12 espectacles, doncs dos han de ser d'una altra comunitat. Si no, no rep les ajudes.
Ai, amics, gran bolet.
Bueno, diguéssim que tenim dos conceptes. Un, finalment aquesta gent s'ha adonat que alguna cosa estan fent malament. Dos, tota aquesta política està condicionada i tota aquesta política està dirigida a un determinat tipus d'espectacle. Allò que en diuen vulgarment entreteniment. I que a mi, francament, em molesta molt, perquè si és veritat que ens hem d'entretenir, però sobretot sí que és veritat que ens hem de culturitzar.
Pa i circ.
Ai, sí.
Els romans, eh?
Ai, sí. Què hi farem? Això va així, fill meu.
Tu me acostumbraste a todas esas cosas.
Anem a veure, Eduard, per què aquest bolero Tu me acostumbraste?
Ai, a veure. Avui ens acompanya en aquest estudi Ramon Barnils, una persona que, com diu el bolero, ens ha acostumat a aquesta ciutat a totes aquestes coses que són meravelloses. Bé, no.
Avui aprendrem.
A part de la broma, avui tenim la sort i, en fi, fa la feta que per tothom doncs, la, l'alegria de tenir amb nosaltres a Pep Tugues, el director del Teatre Auditori. Pep, bon dia.
Bon dia, Eduard. Estic una mica ruboritzat. Bon dia, Sergio. Bon dia a tots, a tots els oients. Gràcies.
Home, jo penso que jo buscava un tipus de música que ens expliqués una mica una de les facetes que públiques teves, eh? Perquè altres facetes personals, íntimes, no vull entrar, no cal que entrem.
Però com que hem de ser transparents, també podem entrar-hi. Eh?
Bueno, però tampoc ens passem. Tampoc ens passem amb això de la transparència, perquè a vegades poden ser coses que no cal, vaja. Ara, sí que és veritat que podem dir que des de fa uns anys, els anys que tu estàs com a director de l'auditori, doncs la política que s'ha seguit, que al principi era un seguiment de la que hi havia, però potser consolidada amb alguns aspectes més nous, seria aquesta, va de fer un tipus de programació molt àmplia, amb el que hi hagi de tot, en el que tothom s'hi pugui trobar, doncs, en un espectacle, com dius molt sovint, seu, i que per tant doncs, serveixi. I ens has acostumat, al públic de Sant Cugat, a una sèrie de coses, doncs, que està bé. Són bones costums.
Però és que el bolero, hauria de dir, no es rebeix acostumbrado, perquè saps que a darrere meu sempre hi ha un magnífic equip que fa que tot això flueixi, no? I jo em sento una mica, ara que estem aquí, d'això em sento una mica, com que m'agrada molt Sòcrates, em sento una mica Sòcrates, en aquest sentit, no? L'únic que he intentat és treure de dintre del Gerald, del Marc, del Josep, de la Natàlia, de l'Aurelia, tot l'equip que configura el Teatre Auditori, el millor de cadascú. M'agradaria pensar que la meva feina ha sigut aquesta, no? D'agafar un equip i de cadascú treure el millor o intentar extreure, motivar, intentar que tinguessin l'energia, el pensament, la idea, tot per poder aconseguir una magnífica programació i molt ben servida, és a dir, seria un molt bon plat, un menjar molt bo, molt ben servida als espectadors. Així de senzill.
Diem que això es va aconseguint, diem que avui precisament ha començat la venda dels abonaments per la temporada, és a dir, per la segona part de la temporada 13-14, i que el dia 18, si no m'equivoco, es comença
general.
La venda general. De totes maneres, no t'han portat per això aquí, eh? Ara no. Ja ho hem dit, eh? Ara però, ja ho hem dit.
Però ja que ho estem dient, incentivem, és a dir, jo defenso tot, eh? Defensem tot, però sí que és bonic que la gent s'acostumi a regalar cultura. És a dir, queda fantàsticament bé. Jo que tinc un amic que és un fan del Xicorea, li faré un regal que durant 6 mesos podrà veure i després gaudirà. És a dir, regalaré 2 entrades del Xicorea per Nadal, que podrà vendre i gaudir el 30 de maig, durant 6 mesos se'n recordarà de mi perquè està esperant aquell dia, i quan vingui aquí fliparà perquè Xicorea farà un dels millors concerts segur de la gira, perquè l'intentarem també motivar, també farem de Sòcrates amb els artistes, diguem, no? I l'intentarem motivar aquí, i per tant farem el millor regal que pots fer, que no tinc res en contra de les corbates, ni camises, ni colònies, però que també podem regalar cultura perquè realment és un regal que conserves per tota la vida. 2 entrades de Xicorea són per tota la vida.
Mira, a mi dels regals que més il·lusió em fan quan me'n fan, això és un... Mira, si algú m'està escoltant, que sí. Em pugui fer un regal, entrades de concerts i d'espectacles és una cosa que em torna boig. Per tant,
queda molt bé, eh?
Apuntat queda, eh? Ho podem fer una llista com de noces, però per Nadal.
Sí, tu, Sergio, com aprofita el micro.
Ho diu tothom.
Però per regalar cultura has de fer una anàlisi de la persona, perquè clar, qualsevol cultura tampoc no li pots regalar, com no li pots regalar qualsevol llibre, ni qualsevol DVD, diguem-ne, no? L'has de conèixer una mica, perquè per regal sigui bo, l'has de... No pots comprar a la parada, primera parada que ven, sinó que l'has de pensar una mica, i per això el Teatre Auditori és una magnífica opció perquè trobes de tot.
Em sembla molt bé. No sé si el Raül t'està mirant molt, que ell et coneix molt, Sergio, i potser ell et compra alguna de les... Et fa un sequi d'aquests d'algunes entrades.
Apunta-t'ho, Raül, eh?
Està dient que sí. Pep, a veure, a mi m'agradaria parlar d'aquestes jornades de teatre i municipi, amb un subtítol Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que es va fer la setmana passada a Terrassa. Una convocatòria en la que tu vas estar present a la seu de l'Institut del Teatre de Terrassa i Teatre Alegria, i que, pel que jo vaig veure amb tota la presentació, va ser bastant potent, o semblava que ho havia de ser, amb gent com el Xavier Bertí, en Xavier Mercè, o gent com el Salvador Sunyer de la temporada alta de Girona, etc. I tu, en un moment un dels dies, sembla que el dimecres, a la vegada vas ser de relator d'aquesta, almenys de la jornada corresponent. En què va consistir i per què va sorgir aquesta convocatòria?
Són bé de dos, de sumar institucions, no? Primer, és un dia i mig que convoca la Diputació com a motiu dels 100 anys de l'Institut del Teatre, per això es fa aquest fòrum de reflexió, on, com tot fòrum de reflexió, doncs, primer, la qualitat dels assistents, crec que hi érem gairebé tots els teatres de Catalunya, això també, la convocatòria, per tant, ja és una relació social important. Durant un dia i mig vam compartir allà, doncs, o vam escoltar ponències, vam poder participar, i també diria la nostra, perquè era un format, era una ponència, quatre especialistes replicaven sobre la ponència, i els relators fèiem un resum i s'obria la paraula al públic. O sigui, la fórmula era com molt estimulant, eh? Era com intentaves doncs, reflexionar, dir-hi la teva, ser escoltat i escoltar. I sembla bé, i sembla que d'allà es van treure algunes idees bones per poder veure, o per poder, jo diria dues coses, no? Com ens organitzem el sistema, o sigui, tenim un sistema públic d'equipaments culturals, sembla clar que tenim unes infraestructures interessants al nostre país, sembla que en infraestructures estem bé, sembla que no hem carregat aquestes infraestructures d'una despesa estable molt gran. Aquesta és la bona notícia. Si ens comparem amb Alemanya, que tots, o amb França, que tots ens agraden, veiem que França i Alemanya, que tenen un model dels anys 60, o 50, 60, 40, 50, 60, 70, serien això, el nostre model és dels 80, 90, com a equipaments municipals, qualsevol ciutat de França o d'Alemanya té un equipament molt més potent que els nostres, sense cap mena de dubte, però amb una infraestructura i personal i despesa estable també molt potenta. És un model que, quan les subvencions i les arques públiques disminueixen, com es sustenta? Perquè té tot el seu pressupost captiu. Sembla que la nostra reflexió ha de ser que d'infraestructures estem força bé, en algunes ciutats ens falta una miqueta de cosa, però podem ajustar-la bé, i sembla que les infraestructures no estan carregades excessivament de despesa fixa.
Quan diu sembla, que suposo que es va tractar números concrets.
No es va tractar infraestructura per infraestructura. A Catalunya hi havia 270 inscrits dins d'això, i podem calcular que ja hi havia uns 100 i escaig equipaments, diguem-ne, no? Que per un país dels metres quadrats...
170
equipaments. És a dir, entre el que van dir i el que tu vas olorar, estaríem entre la policia o els organitzadors, diguem-ne, no? Però estaríem en aquests números. Més de 100 i molt a, pot sí. ser més a prop de 200 que no pas de 100, diguem-ne. Ah. I per tant, els números són importants, i sí que el que puc dir és que la qualitat de la convocatòria és molt bona. I érem tots els equipaments, diguem-ne, d'això. I en aquesta línia, per no cansar els espectadors o els oients, diguem-ne, la qualificació que va fer el 2010 la Generalitat, de E5, que són els de país, el Liceu, el Teatre Nacional, el Mercat de les Flors, tot l'Auditori, etc. Els E4, que són els de producció, Girona, Terrassa i Reus, i els E3, que serien equipaments com nosaltres, després hi ha els E2, que serien més reduïts, que serien aquests de 400 butaques, i els E1s, que serien encara més reduïts, per poblacions, diguem-ne, no? O sigui, aquesta classificació sembla que tothom hi està d'acord. Aquí seria, diguem-ne, una de les... Això, sembla que aquí tots hi estem d'acord. Falta saber una mica el paper que faran els E4s, quin tipus de producció faran, perquè sembla ser, també es va veure que un E4 fa una producció, però queda per Terrassa, queda per Salt, la temporada alta, després no gira, o la gira un altre. O sigui, aquest país ens hem de veure, primer, els E5s, quina funció fan, què els diu els seus contractes programes, i com giren pel país. Ara tenim l'OBC nosaltres aquí a Sant Cugat, per tant, l'OBC, hem tingut l'Orquestra de Liceu, ara hem de veure com el Teatre Nacional, o una producció... O la banda, que també el tenim els mesos de gener. O sigui, sembla que les orquestres i els grans equipaments ja estan per la feina, ja estan per girar. Hem de veure el Teatre Nacional i les produccions que feien en el lliure, com les girem, com a equipaments públics, que els contractes programes també exigeixin, doncs, que una part pot ser de la producció, s'ha de reduir, pot ser una part de la producció, no s'han d'augmentar pressupostos. Els pressupostos que hi ha s'han de distribuir segurament d'una manera diferent, i quin paper juguem? Els E3, els E2 i els E1. I d'aquesta manera la Generalitat com ens recolza perquè puguem fer les nostres programacions. Seria una mica... I llavors la Generalitat, un pas que vol donar el 2014, que seria una de les conclusions d'aquest fòrum o de la trobada, i la Generalitat amb els E4 i els E3 vol fer contractes programa, vol fer convenis programes. En dic conveni perquè serà el primer serà d'una durada d'un any. Cosa, no se'n pot dir contracte programa perquè en un any no. Un contracte programa vol ser per 3 anys. Per tant, va una prova pilot aquest 2014, ens vol reunir a tots 19, que som els que 19 equipaments a Catalunya, que som E3 i E4, som 19, aquests 19, i fer-los un conveni programa, en els quals ens dirà, pues, heu de programar circ, heu de programar dansa, bé, heu de fer segurament la programació que ja fem en aquests moments. I una de les coses que va sortir, que tu has comentat al principi, molt bé, és que hem d'arribar a tota la població. Qualsevol equipament de les nostres característiques que no arribi a tota la programació, a tota la població, no fa bé la seva feina. Ens agradaria tots molt dedicar-nos o especialitzar-nos en alguna cosa, però és que no és el nostre, no és el nostre paper. El nostre paper és que tothom qui viu i treballa a Sant Cugat i té el seu espectacle al territori. I això ha repicat a totes les ciutats de Catalunya, no?
Aquest concepte de la xarxa, que jo, bueno, tu ja saps perfectament que jo el tinc molt, molt arrelat i molt comentat, i que l'ampliaria a la xarxa interna, en el cas de Sant Cugat. Uh-huh. Jo sempre dic que a Sant Cugat ens fa tenir un problema, i és que hi ha un tipus de grup que fa alguna cosa i resulta que se'ls queda en el seu teatre amb l'espai amb el creat i d'allà no surt i podria com a mínim doncs, fer dos més
el resultat. Hem fet una prova de pilot amb l'espectacle que has comentat abans del Montalbán, sí, que és fer-lo a la biblioteca i després fer-lo a Mercantic, sí, dos espais ben diferents, sí, sí, hem fet xarxa, sí, sí, d'alguna, sí, forma, sí, i les dues ha funcionat.
Clar. És que, a veure, és que jo penso amb tota seguretat que no tots els espectacles que es facin aquí funcionaran, però en qualsevol cas haurem obert un tipus d'experiència que pot fer que a partir d'aquest moment els propis interessats s'estimulin per poder fer les coses una mica millor.
Així és. Uh-huh.
Ara, jo volia preguntar, una mica per tancar el tema aquest d'avui, és el resultat de la d'aquests parell
tres dos dies, no, dos dies, dos dies.
El resultat que puguem traslladar doncs al públic i dir, tenim en marxa això d'aquesta forma, quin seria el resultat, la síntesi d'això?
És la meva.
La meva
síntesi és que aquests 170, 180, 200 equipaments, 150, 125, no ve el cas, som el veritable Teatre Nacional de Catalunya.
Veus, si jo estic d'acord amb això, perquè jo penso que el Teatre Nacional de Catalunya no ho ha estat mai, el Teatre Nacional. En el sentit estricte aquest de dir, fem una cosa, han fet muntatges extraordinaris, però que només es poden fer en aquell escenari. I aleshores, si només es poden fer en aquell escenari, no poden girar. O no s'ha pensat en una segona, diguéssim, producció que li doni possibilitat de girar. I avui, en aquests moments, hi ha escenaris amb moltes qualitats, amb unes característiques, diguem, el Cursal, direm, doncs, a l'Atlàntida, etcètera, que es poden fer.
Exacte. També vam, ja que ho has nombrat ara, vam fer també vam dedicar un momentet també als teatres amics, que en aquests moments els teatres tenim la necessitat d'ajuntar-nos, de treballar conjuntament, perquè hi ha coses que si no les treballem conjuntament no les podrem fer. Portem el Ballet Nacional d'Espanya, en aquesta programació, però si no haguéssim trobat Lleida, i els dos ens haguéssim ajuntat, és impossible portar una producció com Medea i Grito que portem si no trobes algú, un soci pel camí. I si n'haguéssim trobat un altre, doncs hauria estat fantàsticament bé. Si no ens ajuntem, si no trobem socis pel camí, no podrem fer les programacions o no podrem mantenir el nivell de qualitat que tenen les nostres produccions.
Déu-n'hi-do.
Sergio, arribarem a la conclusió de que la crisi, com passa amb totes les crisis, siguin públiques o privades, sempre té alguna cosa de positiu.
Crisi i oportunitat.
Perquè la crisi
va lligat, ja ho sabem.
Fa pensar, i aleshores potser el que en un moment determinat no s'hagués pensat, sorgeix i dius, ep, hem de fer alguna cosa.
El que passa és que no aprofitem la crisi, com tu has explicat al principi, perquè ens retallin per un costat i ens ho donin per un altre, perquè els diners hi són.
Ai, tant! I tant, això està claríssim.
Que la crisi no sigui, aprofito que el riu passa per aquí perquè d'això, eh?
Bueno, ara estem parlant d'aquest país, l'altre país.
Sí, però és que nosaltres, el programa Platens l'estem mirant amb molt carinyo, sí, perquè sí, també, sí, volem, sí. També volem la part del pastís d'aquests 6 milions d'euros, també volem que arribin a Sant Cugat.
I tant. Ens toquen. Ara tu pensa per un moment, uns números molt fàcils, no? 6 milions d'euros, 848 espais. Divideix.
Què serien? 100.000 euros per espai?
6.000? No arriba?
Ah, vale. D'això, sí. però bueno, hi haurà espais que no, bueno, hi haurà espais...
Millor 6.000 que res, sí, sí. Evidentment.
No, evidentment, i és el que d'això, 6.000 euros doncs és una quantitat important de, de diners, eh? És un milió de pessetes.
Bueno, pensa tu, Pep, pensa tu, de fer una platea.
No, no, no,
quan contactis amb en Bert, sobretot avisa'm, que jo vull estar present.
No, bueno, si no ens deixaran, no, no? D'això, no, no, no tenim no aquest arribaràs, contacte directe, no però, diguem-ne, platea serà un, fer un tipus de programació, que potser no ens havíem plantejat fer, i un tipus de... També, t'obliguen per això a fer espectacles de tres comunitats diferents. Sí, els espectacles sí. Han de ser de tres de comunitats sí, sí. Diferents.
Per això diria que i... està condicionat i...
El que passa que és clar, jo tenia entès, i així és, que les competències de cultura estaven completament transferides a la Generalitat de Catalunya.
Què dius?
Per tant, a la part d'aquests 6 milions d'euros que li tocaria a Catalunya, haurien de transferir-les a la Generalitat, i la Generalitat se les haurien de recordar-nos a nosaltres, no al Ministeri.
No maregis els números amunt i avall, o sigui, els diners que vagin d'un cantó a l'altre directe, millor.
No, però per fer les coses ben fetes, les hauríem de fer d'aquesta manera, diguem. I llavors, això que li vam preguntar a la persona del Ministeri que ens ho va explicar, ens va respondre que, oi, estar en el platea no és obligatori, no esteix i ja està. Clar. I té raó amb això també.
Clar. No, no, és veritat. Home, a veure, raons sempre n'hi ha, això ja ho sabem, en totes les coses. Però jo llegim per sobre el projecte i tot plegat, la conclusió que arribava, aquella que deia abans al principi del programa, i és que amb tot es veu el dirigisme absolut.
Però la filosofia de platea, perquè hi ha tècnics que han participat, o sigui, quan llegis al final els tècnics que han dit
sí,
la seva,
hi ha
una relació molt important i són molt bons tècnics, o sigui, la filosofia de platea és molt bona. L'ús que en farem sí, és el hàndicap, però la filosofia de platea és la que tots desitjaríem perquè ens recolzessin. És a dir, l'equipament, la filosofia de platea és, l'equipament no ha de tenir els diners per pagar el catxet. Es treuen totes de l'administració pública i de la taquilla. Són els responsables que pagaran el catxet de la companyia. Si en un espectacle que Déu no ho vulgui i no passi mai, i va zero espectadors, el ministeri es fa, o sigui, la companyia i el ministeri es fan càrrec de les despeses de la companyia, no l'equipament. Però es canvia el focus. Fins ara, quan parlàvem de catxet, era sempre l'equipament que corria el risc. En aquests moments el focus el corre la companyia i el ministeri, la part pública. Està bé canviar aquest focus, però a veure com anirà evolucionant. Quan els pregunto si platea tindrà continuïtat l'any que ve i també hi haurà 6 milions d'euros el 2015, hi ha una nebulosa.
Bé, Pep, moltes gràcies per estar aquí, per explicar-nos tot el que ens has explicat i segueix acostumant-se.
Vinga, aquest cap de setmana amb el Jerónimo Stilton.
Exactament.
Quasi res. Pep, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, a reveure.
Eduard, anem a altres temes?
Anem a altres temes.
I ara, quan passen 2 minuts de 12:15, Eduard, quina música fas sonar?
Home, faig de sonar una música que és d'una coral d'aquí, de Sant Cugat, el cor infantil. En aquest cas, és una gravació del cor infantil i juvenil. Perquè el diumenge, dia 14, que és el segon diumenge de desembre, es celebra el Dia Internacional del Cant Coral. Aquest Dia Internacional del Cant Coral el va generar unes declaracions en un moment determinat d'una persona que a Veneçuela ha sigut doncs, diguéssim, un dels personatges més importants del cant coral, de la música, diria, sí. Que és Alberto Grau Dulcet. I dic Alberto, clar que ell va néixer a Vic l'any 1937 perquè els seus pares van emigrar d'ell molt petit i es considera un dels compositors veneçolans més importants. A Veneçuela és una circumstància molt, molt curiosa i és que hi ha per la banda l'Alberto Grau i per l'altra banda hi ha el José Antonio Abreu que va crear l'orquestra Simón Bolívar i per tant és són una potència musicalment parlant al marge d'altres coses que puguin passar a Veneçuela i que no ens hi ficarem en aquest moment com allò d'escoltar ocellets que porten missatges transcendentals. Bé, Jo, abans de començar a parlar amb les persones que hem convidat avui per poder parlar d'aquest Dia Internacional i per parlar més que el Dia Internacional del dia del Cant Coral en si, volia llegir la proclama del Dia Internacional que diu, he fet una traducció lliure, que diu: canteu cors del món, que la vostra veu sigui fontana on cremen les fogueres, que el vostre cant posi roses on hi ha camps de batalla. Obriu solcs per sembrar amor, per recollir fruits d'esperança. Canteu la llibertat on regni el despotisme. Canteu la igualtat on hi niu la pobresa. Canteu l'amor on l'odi sigui prevalent. Que els vostres camins guiïn el món perquè la pau substitueixi la guerra, perquè tots respectin la terra, perquè no hi hagi diferències de raça i de color, perquè tots siguem germans i germanes, perquè aquest planeta s'alegri amb les nostres veus. Bé, jo diria que això potser seria l'essència del Cant Coral. I per parlar-ne tenim aquí en Raimon Romaní. Bon dia, Raimon.
Bon dia.
Que està treballant en el Conservatori i a l'Escola de Música de Sant Cugat i que precisament el diumenge actuarà a la coral de l'escola en un concert que es fa en el petit Palau de Barcelona. Raimon, què en penses del Dia Internacional del Cant Coral? Et sembla una bona fita? Et sembla una bona pensada? Caldria que existís? No caldria? Què en penses?
Bé, això, clar, Dia Internacional del Cant Coral és una cosa molt grossa, no? O sigui, què en penso? Doncs em sembla molt bé. Em sembla molt bé. I com sembla molt bé, doncs ho aprofitem. I, per cert, el concert és el dissabte, no és el diumenge, és el dissabte, és a les 6 de la tarda al petit Palau de la Música. I la FASEC, la Federació Catalana d'Entitats Corals, ha aprofitat l'ocasió del Dia Internacional per organitzar aquest concert. Aquest concert s'organitza cada any, és una relació que tenen amb el Palau, amb un tema. I aquest any el tema és les corals joves. El tema de les corals joves és un tema molt, molt important perquè, bueno, bàsicament perquè és el futur. Si no tenim corals joves i que cantin amb qualitat i cantin bé i tinguin vocació de prendre's la feina en sèrio, doncs no hi haurà Cant Coral futur, no? I el concert aquest el farem la coral del Conservatori de Sant Cugat, que és la que dirigeixo jo, que són joves a partir de 16 anys, de 16 fins a 20 actualment. Després tenim la coral Letare de Calella, que és una coral poc coneguda i em sembla ser que ho fan bastant bé. I després el cor Vivaldi. El cor Vivaldi és un cor ja molt conegut, un cor de veus blanques d'alt nivell, i que estarem molt contents de compartir el concert amb ells, no només per mi, perquè a mi m'interessa molt, però sinó també pels meus, no? Pels meus cantaires que vegin que hi ha Cant Coral de qualitat amb jovent. Això és molt important. Que canten joves i canten bé. Això és molt important, que es vegin entre ells i que tinguin ganes d'anar endavant.
Ara fa pocs dies va haver-hi un premi internacional per una coral de joves.
Sí. El cor infantil Amics de la Unió. Sí, tot això és fantàstic, tot això és fantàstic, perquè són diferents iniciatives que van sortint per aquí, van sortint per allà. Jo quan vaig guanyar el premi, el primer que vaig fer va ser el cap de setmana següent, o com vaig poder anar a un concert a escoltar-los, perquè això hem d'estar al dia i saber com s'ho fan, no? És molt important. I veure l'ambient, veure com treballen, veure la disciplina que hi posen, els valors que treballen, perquè hi ha una cosa que ho diu tothom, ja ho deia el Clavé, no? des de fa 150 anys, no? Que el Cant Coral va molt lligat a uns valors de treball i de sentiment de grup, una sèrie de valors que són importantíssims. I aquest, la coral aquesta dels Amics de la Unió, doncs jo ja ho vaig veure de seguida, que la cosa estava molt ben conduïda en aquest sentit. De treball, esforç i treball dur, eh? O sigui, allà hi ha picada pedra de la dura, eh? O sigui, el resultat és fantàstic, eh? Tothom molt content, però hi ha treball dur, eh?
A mi em sembla, Raimon, que tenim a nosaltres una altra persona, un altre convidat, que ens està escoltant i que m'imagino que està molt d'acord. Xavier Bolies, director de Camarata Sant Cugat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, acabes de sentir les paraules del Raimon, i m'agradaria que tu continuessis en aquest sentit el concepte, la idea del Cant Coral com a eina i com a formació, per una part cultural, musical, i per l'altra part, doncs, humana. Què en diries?
Bé, avui és un dia important perquè, com deia el Ramon, el món coral doncs aplega una sèrie de valors humans i també artístics, i diríem que el món coral és l'expressió màxima de la concòrdia, i ahir ho veiem també en l'estadi a Johannesburg amb el comiat a Mandela, no? És a dir, el concepte de cantar junts, de cantar en cor, és una expressió d'una cordialitat i una grandesa molt gran. Per tant, el món coral tresoreja, o sigui, és un tresor d'una expressió artística molt important de la condició humana.
Bueno, tu estàs fent una labor amb la Camerata des de fa ja bastants anys i, a més, d'alguna manera, això ho has ampliat, per exemple, doncs, amb els concerts de polifonia sacra, que hi ha, si no m'equivoco, és el segon cicle, i portant una sèrie de corals d'arreu de Catalunya. Estàs preparant, suposo, un espectacle per Nadal. Ens sí, pots avançar una mica de què es tracta?
Estem preparant la cantata de Nadal, que per cert, en Raimon Romaní va ser el compositor de fa 3 anys de la cantata, aquest any és la novena. Sí. La novena cantata, en Raimon és un compositor que l'estimem molt i a més tenim molt, molt bona relació amb treball en conjunt que fem. I aquest any és una cantata escrita pel Manel Gil Inglada, que és un compositor de músiques de pel·lícula, i els poemes són de Carles Duarte. I justament aquesta tarda tenim una entrevista a Catalunya Ràdio, els tres, el Gil Inglada, el Duarte i jo mateix.
Sí, que, i serà una cantata molt espectacular. Ràdio Sant Cugat s'ha avançat. Ràdio Sant Cugat s'ha avançat.
Ja està bé.
Sant Cugat s'ha avançat. Sí, Cugat.cat s'ha avançat. Doncs aquesta és una cantata que és la novena i aplega, com sempre, la formació de orquestra sinfònica a U, és a dir, no completa, o sigui, completa el vent, però diguéssim a U, vol dir a un instrument, no a dos veus per cada instrument, i cor mixta i cor infantil, que ve amb aquesta idea que dèiem abans de la família coral, no? El que explicava el Raimon fa un moment d'aquest concert que fan al Palau, on participa ell i el cor del Conservatori, el cor de joves, aquesta idea de que el futur són els joves. Doncs bé, nosaltres en la cantata de Nadal lliguem una mica també aquesta història dient, fem un repertori per cor infantil, cors juvenils i cors mixtes, o sigui, cors a quatre veus, cors de veu blanques i orquestra. De manera que fem una cantada que ve a ser una expressió familiar, volguem-ho dir així, també del futur, també, no? I del món coral modern, que és el concepte de la família coral.
Déu-n'hi-do, perquè ara realment ho comentàvem ahir en aquest mateix programa, parlàvem amb el Xavi Blanc de l'Escola Municipal sobre el fenomen de les corals arreu de Catalunya, el bon estat de forma que tenen i també aquest component que estan una mica de moda, perquè ens hem d'amagar amb el programa Oh Happy Day de TV3. Vaja, és un fet que cada cop la gent les té més en compte i formen part molt activa dels espectacles que podem gaudir. Si no, la gent abans d'una coral potser en acompanyament, ara potser sí que poden anar a veure un concert d'una coral directament, i això és un component que jo crec que amb aquest programa de televisió ha estat la cirereta per dir, ei, que això està passant, amics.
El programa del Happy Day representa un segment, podríem dir, d'aquest tipus de, sí, d'aquest tipus de grups. Jo penso que el que importa... Hi ha dos conceptes que tant el Raimon com en Xavier han comentat, sí, no? I és, per una banda, doncs, el buscar l'excel·lència. Jo diria que buscar l'excel·lència a l'hora de plantejar-se el cant, no tal. I la segona part que ve afegida és precisament aquesta capacitat que té el cant coral d'unir diferents persones i crear a la vegada, pel fet de cantar junts, un tipus de relació que probablement sense això no existiria. Mm. Xavier,
sí,
moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ja sé que tens molta feina.
Bueno, i encantat com sempre i molt
avit. I que continuïs així tenint-ne molta i esperem que ens veurem molt aviat. Moltes gràcies, Xavier, per la teva participació.
Gràcies, Eduard. Fins aviat.
Raimon, per què no fas un tancament d'aquest tema pensant en el que vosaltres esteu fent a l'escola?
Un tancament. Bé, doncs, bàsicament, defensar o reivindicar, doncs, el valor del cant coral, sigui com sigui, no? Jo penso que això de l'excel·lència ens afecta a tots, sigui l'estil que sigui, tot el món coral que agafa diferents estils, no? està cridat a l'excel·lència, o sigui, no hi ha més. Cadascú té el nivell que té, però tindrà la seva excel·lència. I jo penso que amb això estarem tots d'acord. També vull recordar que el cant coral és una activitat molt barata. Vull dir que en temps de crisi és quasi el que toca. I només cal mirar doncs, el que es feia doncs, fa 100 anys, no? Com funcionava. La gent tenia molt pocs recursos, no hi havia la xarxa d'escoles de música que hi ha ara. La música pel poble era cant coral i era l'educació musical que molta gent tenia, si no, no tenia cap. O era aquesta o cap. I això sempre ho haurem d'estar defensant. Sempre hi haurà gent que hem tingut la sort d'estar educats per la família o pel que sigui, però la difusió de la música en aquest país, la profunda, ha sigut a través del cant.
A més, hi ha aquest altre component de que el fet de cantar junts, el fet de reunir-se per cantar junts, suposa de seguida altres coses. O sigui, el concepte d'aquest de la col·laboració, el concepte de que si jo ho faig malament i tu ho fas bé, estem creant una mala situació en el conjunt, per tant, tots hem de fer l'esforç de fer-ho bé. Em penso que és molt important precisament per això, perquè una gent s'ha integrat en un tot, i aquest tot no pot funcionar si tots, cada un d'ells, no funcionen.
Sí, sí.
És així.
És així.
Molt bé, doncs, Raimon, moltes gràcies per la teva presència també, i esperem que el dissabte, efectivament, jo he dit el diumenge equivocadament, esperem que el dissabte tingueu un èxit en el Petit Palau. Digues.
Sí, voldria una última cosa, que té una certa relació, anunciar que des de fa poc sabem que el següent Simposi Internacional de Música Coral serà a Barcelona, Barcelona 2017.
Ah, molt bé.
Això és molt important. Molt per bé. Barcelona i pel cant coral català és molt important.
Molt bé, molt bé.
És la primera vegada que es fa i és com una espècie d'olimpiades corals.
Molt bé. I a més, ja per rematar-ho, podríem dir que significativament, on hi ha més grups de cant coral a l'estat espanyol és el País Basc i Catalunya. I on hi ha més la qualitat més alta és el País Basc i Catalunya. I autors bascos, sobretot per cant coral, n'hi ha molts i boníssims, i molt bons.
Bé, Raimon, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Eduard, ja per anar rematant la feina, que això ja se'ns acaba, que el Van Campen deu estar ja tirant la porta...
Van Campen m'estima molt i suposo que esperarà. Jo, de moment, no l'he vist. No l'he vist, o sigui que...
Ah, jo confiava que estaria aquí darrere. Mira que si fos petit encara.
A veure, diem alguna cosa del cap de setmana per acabar ràpid.
Això.
Abans ja s'ha apuntat el tema del Jerónimo Stilton, doncs que es fa el 13, 14 i 15, és a dir, el divendres, el dissabte i el diumenge, i que esperem que hi hagi... És la versió en castellà del mateix musical que es va fer aquí fa, si no m'equivoco, tres temporades. I, en fi, jo m'imagino que si no està ple gairebé ho estarà segur. I després ja volia fer un comentari sobre un espectacle de la xarxa de polivalents, d'espais polivalents, que és el Mali Vanilli, que és una parella, diguem-ne, còmico-musical, per dir-ho d'alguna forma, i que va fer un espectacle que es deia Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. I jo no els he vist personalment, però hi havia penjat alguna cosa per YouTube, i són uns personatges que, com a mínim, segur que faran passar la gent que vagi a la Casa de Cultura el divendres una bona estona. És el divendres 13, que aquí a Espanya és diferent, als Estats Units seria una altra cosa, i vull dir una cosa abans d'acabar.
A veure.
Avui estem a dia 11 del 12 del 13.
Ostres! Doncs mira, no m'he fixat, eh?
Oh.
Doncs un dels tres, Eduard Gené, adeu-siau, i ens veiem la setmana que ve, mestre.
Adeu i bon dia, que ja veig que m'encampen aquí.
Ara sí, vinga.